teniu línies vermelles a la televisió del Barça o no?
No línies
d'àrbitres, podíeu parlar dels àrbitres?
Sí, podríem haver parlat i de fet no vol dir que no parléssim mai dels àrbitres, però com a cosa natural d'una cosa més del joc, és a dir, d'una cosa més del partit, els àrbitres no deixen de ser un dels actors del partit, per tant, el dia que potser fallaven, doncs ho comentaves. Potser no tu, si no algun dels tertulians, però el que no feien mai de la vida era aquest acoso y derribo que fa Real Madrid Televisión, que ja saps perfectament programat que estarà el dia després o el dia abans d'un partit.
Gràcies, Xavi.
A vosaltres.
Jo no sé, jo no hi entenc tant com vosaltres, però la vostra sorpresa em crea una certa sorpresa.
No, jo
un canal de televisió que es digui Real Madrid Televisió, vamos, el que no puc esperar és que posi a caldo el Real Madrid, no?
No, home, no, però el que no pots fer...
Però això és una altra qüestió, cadascú a casa seva... Bueno, sí, d'acord.
Ramon, és que no és això, eh? Ramon, és que dedica minuts i minuts a massacrar les actuacions dels àrbits que ells consideren que van en contra dels interessos del Madrid, és a dir, diguem, hi ha una línia específica constant de pressió sobre el col·lectiu arbitral que a mi em sembla, bueno, jo només un comentari sobre això, el que va passar en el partit i els àudios que han sortit tot això, bueno, doncs mira, jo els he sentit i m'han semblat bèsties, però el resultat final d'això, si va, la Lliga va d'un molt pocs punts, no sé si el Giro, el Barça té mala peça al Telema, aquestes coses, perquè el cas Negreira no ajuda a sortir com a gran vindicador de fins que no solucioni aquest tema, però per exemple equips com el Girona, jo crec que també tenen alguna cosa a dir en tot això, eh?
Sí. En fi, són les 11 i un minut, anem acabant?
Som-hi.
Vinga, va.
Va, avui que en Ramon Rovira ha fet servir l'expressió del món al revés, realment ho és, perquè avui, atenció, aquest programa ha descobert un veí que espiava. Ha provocat una prejubilació d'un dels agents de la duana allà francesa, i no només això, sinó que el Ministeri d'Economia ha obert una investigació pel Caspion. Per tant, felicitem a la gent del món a RAC1.
Sí, sí, i que vigili algú que jo sé de la redacció que... Aviam si...
Té algun veí infiltrat.
Encara m'he deixat una fita, el tema del Parlament. O sigui, també haurà aconseguit que es capgirin l'ordre de les sessions del Parlament. Per tant, xapó pel món a RAC1.
I si tornés a haver-hi Barça TV, llavors ja seria un dia magnífic.
Home, i se sap, això ja ho veurem. Molt bé. Vinga, us dono un consell, tertulianada. La setmana passada es valia una mica perquè els tertulians van utilitzar un concepte que era chichinabo, i avui n'heu fet servir un altre perquè ens van dir espanyols i tot això, en català es diu d'una altra manera. Clar, avui heu dit torticera. Sí. Llavors, us proposo sinònims en català. Podria ser manipuladora, perversa, enganyosa... Vull dir, que fomentem la llengua, que si no després se't tirem a sobre, Ramon.
Més maco torticero, no?
Feia pel Xavier, perquè el Xavier, que en llenguatge jurídic es fa servir torticero, no?
Clar que sí, no? I sona molt Cervant.
És molt maco torticero, m'agrada molt la paraula.
Sí, molt. Estic d'acord.
Recaragolat és igual bonic.
Com, perdona, Anna?
No dic que recaragolat és igual de bonic.
També és bonic, també és bonic. Vinga, prenem nota, avui que hem parlat d'aquest espionatge d'un veí que va fer en Jordi Sánchez. En Milero ens ha recordat que tafanejar un veí no és delicte, no sé, que vagis allà i li posis dispositius i tal. En Ramon Rovira ha dit que tot plegat posa en evidència que amb el procés tot s'hi val. L'Anna Gómez, contundent, ha dit: no vull sentir mai més que Espanya no persegueixi idees. I en Xavier Domènech, a veure si vas tornant, ja, Domènech, que trobo que s'està allargant massa, aquesta estada brutin.
Jo també, ja s'acaba. S'acaba la setmana vinent ja
pagues l'esmorzar, perfecte, Domènech. Molt bé, vinga. Doncs en Xavier Domènech ha dit que si hi va haver un procés de depuració durant la transició a l'exèrcit, ara n'hi hauria d'haver un altre, sobretot a l'estament judicial. El Melero, que jo el volia deixar avui superbé perquè ens ha desvetllat allò de l'informe per aigua, és a dir, allò que en Pillón no els hi va fotre el salt a la policia espanyola, sinó que el va fer és donar-los, obrir-los la porta per poder iniciar aquesta investigació contra Xavier Trias, però Melero, amb allò de la Fórmula 1, m'has caigut als peus, eh? Però la frase final serà per tu. Igualment. N'has fet una que diu així: qualsevol que espiï Jordi Sánchez es deu avorrir com una seta.
Ah, espera un moment.
Hola, què tal? Pues?
Hola, què tal?
Doncs mira, aquí estem.
Doncs mira, si em dius que on més truques és el número de Legalitas, m'ho crec, perquè com que els seus advocats t'ajuden a resoldre tots els assumptes legals del teu dia a dia, no pots parar de trucar. Un dia t'ajuden a reclamar una factura, un altre et redacten un contracte de lloguer, l'altre t'assessoren en temes fiscals o sobre aquell tema de la comunitat de veïns que no et deixa dormir. Si no ets encara de Legalitas, truca al 900-100-608 i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que necessitis.
Plou. Són les 11:05. Que bé aniria. Quina música li posem avui, Melero?
Ah, una cançó.
T'esperant Eduardo Mendoza.
Hombre, ja l'he vist, ja l'he vist. Llibre divertidíssim. És, vamos, boníssim. Pues avui una cançó preciosa d'una senyora que es diu Nathalie Merchant, que va ser la cantant de 10,000 Maniacs i que ha tret un disc nou vamos, fantàstic. La cançó es diu Come on Aphrodite, nuevo pero bueno. Cosa que no vull.
Melero, Domènech, Gómez, Casas, Rovira, Hernández. Fins aviat, bon dia.
Adéu-siau.
Eduardo adéu-siau. Mendoza, J. Bayona, Montse Ribé, David Martí. A la pròxima hora, un luxe al món RAC1. Come on Aphrodite, can't you see that I've been patient? Come on Aphrodite, can't you see how long I've waited? Come on Aphrodite, can't you see that I'm wasting away? Won't you come from the sea? Won't you come from the sea? Oh, appear to me. Won't you come from the sea? Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutar un anunci de ràdio aguantant el tipus mentre un senyor que no coneixes de res et llança ganivets no és gaire corrent. Com tampoc és corrent que un compte corrent et doni tants avantatges. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Informa-te'n i fes-te client a banksabadell.com.
El per què de tot plegat.
RAC1. Ja es pot. Només vinc a recordar-te que aquest dijous és el superdijous a Viladecans de Style Outlets. El darrer dijous del mes, que sempre ve amb descomptes increïbles amb marques com Under Armour, Harley, Lindt, Druni i moltes més. Ja saps, un superpla per a un superdijous. Jo me'n vaig. Ens veiem el superdijous a Viladecans de Style Outlets.
Per què no aconsegueixo quedar-me embarassada? A IBI volem ajudar-te a esvair tots els teus dubtes. Per això t'oferim el PAC Diagnòstic Plus, amb totes les proves necessàries per saber l'estat de fertilitat de tots dos, inclòs seminograma. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Quan la realitat és trista i avorrida,
el millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lu Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al febrer, al Teatre Poliorama.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 28 de gener fan rebaixes, amb descomptes de fins al 45%.
La Mallorquina, clar. On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
La FACT
Factoria Cultural de Terrassa presenta el 3 de febrer Distirac, un programa de 3 coreografies contemporànies de la companyia de dansa basca Danzas. Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT. Entrades a lafactcultural.cat.
La Vanguardia et regala 3 paelles WMF valorades en 299 euros. Aptes per tota mena de cuines i amb propietats antiadherents excel·lents. Truca ara al 933 481 482. Subscriu-t'hi per 39 euros. Rep La Vanguardia cada dia i prepara plats saludables amb WMF i La Vanguardia.
RAC 1. Aquest dimecres, un sopar dimecres com una catedral.
Girona i Barça juguen als quarts de copa.
Serà
a 2 de 8, Mallorca-Girona, amb la Guti companyia.
I a 2:15, Atlètic de Bilbao-Barça, amb Fot-li Pou i tota la tropa.
El xut a Koundé!
El Barça i el Girona juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1. RAC1. Món a RAC1, amb Jordi Basté.
11 i 10. Eduardo Mendoza torna avui a les llibreries amb una nova novel·la que es titula Tres enigmes per a l'organització, una comèdia absolutament delirant en què una colla d'espies arreplegats intenten esbrinar una mort. De fet, hi ha una desaparició, també un augment de preus en una empresa d'allà on se'n conserva. Una novel·la que mescla l'humor, l'absurd. Aquest matí d'estrena, en què Tres enigmes per a l'organització arriba a les llibreries, amb 6 barrals, és un plaer enorme i amb majúscules que el seu autor vingui novament aquí al món a RAC1. Eduardo Mendoza, moltes gràcies i bon dia.
Home, gràcies a vosaltres, molt bon dia, i aquí estic una altra vegada.
I els 3 cops que faci falta. Li preguntava, diu, pregunta'm un directe. Un dia d'estrena com el d'avui, encara hi ha nervis amb un autor com Eduardo Mendoza?
Mira, no és una estrena, no és el mateix que teatre, música, que reps la reacció immediatament. Tu treus el llibre i allà es queda, i de vegades la reacció es veu amb les vendes, amb les crítiques, amb els comentaris d'alguns lectors que vas trobant, però és un goteig. Quina sensació tens quan finalment treus un llibre? Doble. Primer, alegria, perquè ja m'ho he tret de sobre. Portes un any canviant una paraula, buscant no sé què, canviant un paràgraf.
Un any corregint?
Un any, sí.
Corregint?
Bueno, escrivint i corregint. Un any és molt de temps.
Sí, sí.
A que et sembla poc o et sembla...
No. O sigui, un any és el que has trigat en escriure'l i corregir-lo, més o menys?
Gairebé un any, jo crec que sí. No he calculat, no sé quan vaig començar, ho podria mirar, però no tinc ni idea. I perquè sempre m'adono que estic escrivint quan ja porto uns capítols. Dic, mira, estic escrivint un llibre. Fins aquell moment ho he estat fent d'una manera així més... Però jo calculo que sí. Si no és un any, són 10 mesos. I al final ja no pots més. Bueno, fora, i ja ho he acabat, la correcció de proves, el no sé què, els comentaris que et fan els editors, potser aquesta part no s'entén bé, aquest personatge, canvies, tornes, i dius, bueno, ja basta, no puc més. D'altra banda, dius, bueno, ara s'ha acabat, he viscut amb aquests personatges molt intensament, perquè estàs les 24 hores al dia, treballant, escrivint, no sé, un parell d'hores, però amb ells... donant-li voltes al llit abans de dormir, quan, no sé, i després, bueno, i ara què faig? Es produeix un buit molt gran. I de seguida, la temptació és començar de seguida a fer la segona part, per continuar, per no abandonar aquest món, aquests personatges. És una temptació que has de procurar evitar. I aleshores sempre em poso a fer una altra cosa, una traducció, uns articles, llegir... I, bueno, aquesta és la sensació que tens quan treus un llibre.
Aviam, comencem a preguntar. Marc Artigau, de què va? Explica-ho.
Bé, la novel·la comença amb un punt de partida. Primer m'agradaria dir que és una novel·la que, pels que han llegit Mendoza és 100% Mendoza, és de la línia sí. del laberinto de les aceitunes, el misteri de la cripta embrujada, el tocador de senyores, de tot aquest univers que apareix en aquest... en aquesta nova novel·la, però és veritat que és una novel·la que se situa al 2022. I és una mena d'organització que es construeix en el tardo franqui, en el franquisme i que ha continuat de manera soterrada fins a la democràcia, fins als dies d'avui, on es troben tres elements bàsics. La desaparició d'un home en un vaixell, un altre home en un hotel que s'ha trobat penjat i a més, les conserves Fernández tenen una pujada de preu que considera el membre de l'organització que no acaba d'encaixar amb la pujada que hauria de ser del mercat.
Tens la sensació, Marc, una mica de que sembla com una... com portar la literatura ben escrita una vinyeta del Mortadelo i Filemón perquè... Si hi ha com una mena superintendente Vicente, com un Mortadelo, com un...
Clar, no tenim un narrador principal. Clar. De fet, la novel·la està escrita en tercera persona. Tenim 9 investigadors, cosa que obre el ventall de tots aquests personatges, com des de... Bueno, ja els comentarem, però la Graciela, que en el fons és la Serafina Esparreguera, però es fa dir Graciela, des del Jefe, el Jorobado, el Pocorrabo, el Buscabrega... Són tot de personatges que, de mica en mica, els acompanyem en aquesta investigació. És molt Mendoza també perquè rius. I normalment, i això és curiós perquè Mendoza ha aconseguit una cosa que és tenir el prestigi que té utilitzant l'humor, quan a vegades l'humor en la literatura, de manera malentesa, no té aquest prestigi, però és una novel·la on rius. I rius i connectes amb les altres novel·les que has llegit. A mi el que m'agradaria preguntar-te és com... Quan escrius aquests personatges al 2022, l'humor que decideixes tenir la teva escriptura és diferent de l'humor quan havies escrit als anys 70 o 80, que era un altre context i era una altra situació?
Bueno, el context és diferent, però jo crec que l'humor és el mateix. I curiosament, quan un escriu porta una doble vida. No? És una mica Dr. Jekyll i Mr. Hyde, però els dos són bons. I quan entro en una novel·la desapareix tot el món, el meu personal, no? Al llarg de, com deia abans, de tots aquests mesos que he passat tancat, ha canviat... Hi han hagut dies bons, dies dolents. M'he trobat bé, m'he trobat malament. Ha fet calor, ha fet fred. Però, en canvi, dintre, quan entres al llibre, continua tot amb un nivell... És un món propi que no té res a veure. I jo crec que passa el mateix. Quan entro en aquest món, torno a ser el mateix que l'any 70 i pico va començar a escriure... No sap molt bé per què, el misteri de la cripta embrujada, un personatge, bueno, què li farem fer, que vagi per aquí, que vagi per allà... I avui estava exactament igual. És molt gratificant, la veritat.
Podem fer un 1x1 dels personatges? De la manera més breu que vulguis, sí, Eduardo Mendoza. Sí. Qui és i com és el Jefe?
Mira, aquesta és una organització, és veritat que ve del franquisme, però ha perdut completament el seu sentit. Ja no té res a veure amb el franquisme, fins i tot ha estat, com que no se sap molt bé com desfer-la, i té un pressupost molt baix, la deixen que continuï, però l'han adscrit primer a Educació i Descanso, a Coros i Danzas. Participen aquell... Sí, i són uns desgraciats que no saben molt bé què han de fer. I el Jefe és un pobre desgraciat que pensa que és molt important, però és el més desgraciat de tot, un home que no diu més que tòpics, que és absolutament agarrat, desastre, no sap manar, però en canvi és molt vanitós, no vol que ningú li porti la contrària, aquest és el Jefe.
Graciela.
La Graciela és una dona, una fam fatal, però que després, perquè tots a la novel·la hi ha els capítols alternen, hi ha la investigació i després cadascú a casa seva. I a casa seva són tots la tristesa, la tristor màxima. Aquesta és una senyora soltera, ja una mica gran, pispireta, que cuida la seva mare, que està una mica fora de no sé què, que porta un gosset, perquè li sembla que portar un gosset és una manera de ser molt elegant, però el gos és un gos petaner, brut, que té problemes intestinals, etcètera.
El nuevo.
El nuevo és un que ha sortit de la presó i que vol reincorporar-se a la societat, però sempre està dient, jo he sortit de la presó, he estat a la presó. No ha après res, només no sap fer res, però té algunes habilitats que ha adquirit a la presó. Sap com robar una moto, una cosa així.
Bonnie
és una bona noia que és atractiva, es pot convertir en una dona molt maca, però té algun problema personal que fa que vulgui passar completament inadvertida. I té una doble activitat. Primer és agent secreta, però també és una senyoreta de companyia d'una senyora pija, gran, insuportable.
Pocorrabo.
Pocorrabo és un home que pateix molt, és un patidor, i va descobrir que era gay quan era molt jove, va estar molts anys a l'armari, finalment ha sortit, no sap què fer, no sap com anar pel món, i està molt deprimit sempre.
Busca brega.
Creu és un home que ja s'ha fet gran, està en edat de jubilació, té problemes, s'oblida de les coses, però continua sent agent secret.
Monososo.
Aquest és un japonès nascut a Barcelona, però de pare i mare japonesa, i el fan servir perquè, clar, passa per japonès. I és jove, rebel, no vol ser japonès, la seva il·lusió seria ser negre, però és japonès i li fa angúnia.
Hi ha una història que, com que al final l'organització està adscrita, com comentava, a Cors i Danzas, cada any, és que clar, els espies han de fer una mena de festival amb diferents i falls racionals, perquè així ho diuen els estatuts.
Sí, clar, com que l'han escrit, sí.
Fent-lo, tu passes també com el lector llegint? És a dir, tu quan estàs escrivint, tu mateix t'estàs enfotent del que estàs escrivint?
Sí, totalment. Clar, ho faig així, perquè se'm va ocórrer, clar, jo no tinc una idea de com serà la novel·la ni què passarà. Fins i tot vaig inventar-me aquests tres casos i no sabia com després lligar-los i com solucionar-los. I ho anava inventant sobre la marxa. Aquesta organització també un dia se'm va ocórrer que podia estar, que no rep fons de l'Estat, de les cloaques, no. De Coros i Danzas. I aleshores se'm va ocórrer que, com que estan inscrits, cada any han de fer un festival de balls regionals vestits de... I es barallen entre ells, perquè un vol el vestit de baturro i l'altre vol ser no sé què.
A la novel·la hi ha els personatges protagonistes, però després hi ha un seguit de personatges secundaris que m'agradaria saber com els treus. És a dir, si Eduardo Mendoza els escriu a mesura que va creixent el llibre, el text, els vas afegint, si els agafes del carrer i els apuntes, és a dir... Per exemple, hi ha un personatge, un secundari, que és un taxista, que sí, no, és un taxista, diríem, que molt peculiar, que grava la gent que estranya que porta. Hi ha un expert en màrqueting que la seva estratègia és gratar-se els ous. Clar, tot això, mentre vas escrivint, va apareixent?
Sí. Un dia se m'ocorre un, hi ha uns que no funcionen, hi ha uns que tenen un petit paper, però després veig que donen i els hi donc més canxa. Bueno, va.
Ets endreçat escrivint?
No, sóc un desastre. Un desastre. I tinc la taula plena de papers.
Perdó un moment, plena de papers?
De papers, sí.
Perquè escrius a mà?
A mà. Escric a mà i amb ploma estilogràfica. Que carrego...
Sí, ordinador.
Tinc un ordinador, sí, però aquest és una segona.
a l'ordinador traspasses el que has escrit amb, amb sí. ploma estilogràfica?
Quan he acabat d'escriure, que és ploma, i després rotulador, i després un boli vermell i un verd, que vaig fent canviar notes, quan ja tinc tot això i ja veig una mica com és, aleshores crido al secretari, que sóc jo mateix, i obrim l'ordinador.
I el secretari diu, apreta l'ordinador, i...
I aleshores jo vaig dictant al secretari que vas... Però ho he de fer jo mateix, perquè m'agrada veure com queda amb lletra impresa.
I el secretari reescriu? És a dir, quan tu passes...
Reescriu, sí. Però m'agrada tenir sempre el mapa de tot el recorregut que ha fet des de la primera redacció fins al moment en què passa de l'ordinador. I després això va imprès i correcció i canvi i tot això, vàries.
I el seu un caòtic, com dius, no sé quina paraula has utilitzat, Eduardo Mendoza... això et fa fer ser ritualic? Ets ritualic o no? A l'hora d'escriure.
Soc molt, molt persistent. Cada dia... Cada dia m'he de posar a escriure, sí. He de seure davant del paper i aleshores m'aixeco, vaig a fer un cafè, torno a seure, m'aixeco, vaig a fer una trucada, torno a seure, però això ho he de fer. I al final dic, bueno, ja portes dues hores aquí, alguna cosa has d'escriure, i ara escric unes coses, i a partir d'aquí ja m'he posat en marxa. Jo crec que aquesta pèrdua de temps, en realitat, és carregar piles, no sé com funciona el cap per dintre ni per fora, no sé. Però bueno, així és com treballo.
És especial perquè mentre parla d'escriure, ja no fa... El gest de les noves generacions és... Vaig a escriure, sí. I fa així amb els dits per picar el teclat. Quan ell escriu, quan ell diu d'escriure, ho diu amb, com ho fem, bueno, com faig jo també, que és com faria un bolígraf, perquè ens entenguem, no? Però és clar, tu com escrius, Marc, amb l'ordinador tu ja,
no? Jo escric amb quan escric teatre sí que escric a mà, és curiós.
Com?
Quan faig teatre, quan escric teatre, primer redacto, escric a mà i després a vegades sí que ho passo.
I per què això?
No ho sé, potser perquè té alguna cosa amb l'oralitat, és que no et sé explicar.
És que jo crec que si escrius a mà, hi ha una cosa que va del cervell, baixa pel braç i surt per la tinta.
Sí, sí.
És com si fos un líquid cerebral que escriu. En canvi, a l'ordinador hi ha un intermediari, no?
I explicava el Murakami, l'escriptor japonès, que ell feia maratons o que volia estar bé físicament per al desgast físic que li provocava fer una novel·la. Tu quan fas, a més, una història amb nou personatges on les trames no van avançant, a tu et suposa un desgast físic, un...
És que ens... sí. Un cansament. Si hi ha un dia que he escrit, que he estat solucionant un problema absurd, però que s'ha de solucionar d'una manera absurda, mm-hmm. però dintre mantenir la coherència dintre de l'absurd, acabo el dia una mica cansat. Ja, per exemple, no em puc posar a llegir segons quins llibres, o he de mirar una sèrie de televisió, sortir a fer una copa amb algú... perquè estic físicament cansat.
Mm. I, per exemple, a la novel·la, que són investigadors, una cosa que et volia preguntar és sobre si les noves tecnologies, perquè quan parlem de, no, de la cripta, el senyor tocador, el tocador de senyores, ens trobem amb uns personatges que no tenen mòbil, que no existeix, que internet ben bé no existeix o no... I aquí ens trobem en un món que és veritat, que és el 22, és veritat que la premissa al principi de l'organització és no paguis amb targeta, no vagis amb mòbil, però a l'hora d'escriure aquest 2022 les tecnologies t'han generat algun dubte, algun problema?
Sí, tant que he decidit prescindir, perquè veient la televisió, les pel·lícules d'ara o els llibres, entre el mòbil i l'ordinador i no sé, localitzen a una persona perquè té un mòbil, hi ha uns mòbils que els llencen després de m'enviar un missatge, tot això a mi em deixa no sé fer tot això, no sé per què, com es localitza una persona amb el mòbil,
no.
Això que fa la policia, amb la qual vaig decidir d'entrada que no poden tenir ni mòbil ni internet, ni pagar amb targeta perquè no, per mantenir-se la clandestinitat. Uh-huh. Encara que ells de seguida, el primer que diuen és som una agència de... Ja. I fins i tot el jefe ensenya, quan ve algú li ensenya el local, i miri, aquí tenim això.
Hi ha algun personatge que t'agradi?
És complicat. A mi la Graciela m'agrada molt, però m'agradaria llegir-te un fragment molt curt del jefe. El jefe, hi ha un moment que diu: los nietos nos indican del modo más alegre que todos vamos camino de la senectud. Solo por esto ya son una bendición. El tiempo pasa con increíble celeridad y si uno ha sabido enriquecer su entendimiento con lecturas sustanciosas, viajes instructivos y serenas reflexiones, al final recibe la recompensa del sabio, que consiste en comprobar que todo lo aprendido es inútil, toda experiencia es tardía y toda vida es de una vulgaridad sin paliativos.
Bueno... És un diagnòstic.
És un diagnòstic. Molt Mendoza, molt dels personatges del Mendoza. Per tant...
Ara m'he quedat amb aquesta hiperactivitat, ara ha de marxar Eduardo Mendoza, però amb aquesta hiperactivitat laboral que té, d'anar aquí cap allà a la copa, no sé què, ara torno, ara escric i tal. Clar, ara presentes el llibre. O sigui, ara ja el tens, la criatura ja està caminant. Demà, per exemple, et tornes a posar davant de l'ordinador?
No.
Però davant del boli?
No.
Ara pares.
Ara paro.
Fas vacances, diguem-ho,
Vacances no, perquè no hi ha cosa més avorrida que una vacança. Jo no sé què fer, n'he fet vacances mai a la vida. Alguna vegada que he fet m'he avorrit moltíssim. Però em posaré a l'ordinador o agafaré la ploma per escriure una... Tinc unes coses pendents, sempre tinc coses pendents. Per exemple, vaig fer un curs sobre literatura fa uns anys a una universitat d'estiu i del que jo mateix vaig aprendre escoltant-me el que jo deia, després vaig prendre unes notes i vaig pensar, un dia tot això ho posaré, doncs tornaré a això. M'han proposat fer una traducció. He fet moltes traduccions a teatre, que m'agrada molt. M'encanta el teatre.
I has escrit alguna peça de teatre? De fet, jo t'ho volia preguntar si tenies...
He escrit diverses peces de teatre, però al final ho vaig deixar perquè el teatre és molt complicat. És un altre món i no...
Ho deixa per tu, això, Marc.
Sí, s'ha de deixar pels altres. Però m'han proposat una traducció, potser l'agafaré, potser no. No sé.
Alguna voluntat d'escriure en un altre de llibre? El tens al cap? No has començat encara?
No.
Quan trigaràs, això? No ho saps, eh?
No ho sé. I ja he dit tantes coses que després no he fet. He fet tantes coses que abans no havia dit que prefereixo...
No dir res.
No dir res.
Perquè hi ha un dia que dius, vaig a fer un llibre?
Hi ha un dia que dic, estic fent un llibre. Però no sé com he començat. Ja estic a la pàgina 20, que és quan comencen els problemes. Un té una idea i de seguida surten 20 pàgines brillants. A la pàgina 20, pom.
Frenes.
I aquestes, ja no saps...
Perdona, aquestes 20 pàgines les llences o les guardes?
Acaben sempre a la paperera. Ha sigut el moment de començar.
Eduardo Mendoza ha escrit 3 enigmes per a l'organització. Hi ha un Mendoza a les llibreries. Ja no podem dir res més, Marc Artigau.
Res més.
Que continuï sent un èxit, Eduardo Mendoza.
Moltes gràcies.
Gràcies per ser amb nosaltres al Monarracú. 11:33, Premi Cervantes. Entre d'altres premis, eh? Però és que d'aquí uns moments vindrà aquí dues persones que tenen un premi Òscar. I una persona que sembla que té 3 Goyes, no sé quants Gaudís.
Això és més, eh?
Bueno, d'aquí uns moments, Juan Antonio Bayona, el director de la Sociedad de la Nieve, i la Montse Ribé i el David Martí, maquilladors de la Sociedad de la Nieve. Ells dos estan nominats a l'Oscar, també de Hollywood, per la Sociedad de la Nieve, però és que a més van guanyar, i en tenen un, que van guanyar per El laberinto del fauno, que ara en deia fa uns moments Eduardo Mendoza i el Marc Artigau, que és una pel·lícula que a tots tres ens va agradar molt.
Molt.
La pel·lícula amb el Sergi López, dolent de protagonista i dirigida pel Guillermo del Toro. Gràcies, Eduardo Mendoza. Fins aviat. Gràcies, Marc. Fins ara. 11:33. Ara tornem.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. RAC1. Aquestes trucades són incidències reals.
M'està entrant aigua pel sostre.
Doncs l'escalfador, que no em funciona.
No hi ha llum i se m'està descongelant tot.
En aquests moments, quina assegurança de llar triaries? Mapfre, l'asseguradora de més confiança a Espanya. Ara, amb la facilitat de pagar més a més.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Aquest divendres 26 de gener, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
És moment d'estalviar amb la nostra baixada de preus en 500 dels teus productes preferits marca Carrefour, com les galetes torrades, el sabó de Marsella, els nuggets de pollastre i... Vaja, ara no et diré els altres 497, que encara demà hi seríem. Tu ja saps quins són els teus preferits i com que et costen menys, segur que t'agraden més. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. En quin costat vols estar? Canviar és el que ens fa sentir. Cupra Formentor. Ara per 29.900 euros subjecte a finançament amb 5 anys de garantia i manteniment. També híbrid endollable. Més emocions a cupraofficial.es.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Benvinguts a una altra dimensió de creuers amb Royal Caribbean i viatges al Corte Inglés. Aprofita la sortida des de Barcelona del vaixell més gran d'Europa, l'Oasis of the Seas. Reserva fins a 300 euros de descompte, nens gratis i els millors espectacles inclosos. Consulta les condicions del creuer Royal Caribbean a viatges al Corte Inglés.
Coneix món tant sí com no. Aprofita els Fly Days de Level i comença el 2024 esborrant el primer propòsit. Vola sense escales als Estats Units des de 119 euros per trajecte i troba més ofertes per Argentina i Xile. Level. Fly your way.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Aquest divendres 26 de gener, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aprofita els últims dies de xin-xin de Flelu. Emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per a tu o per regalar qui vulguis. Xin-xin de Flelu. Dues ulleres més per un euro més. Només a Flelu. Veure condicions.
Puedes darle color a tu vida con un acuario de peces tropicales. O con los colores exclusivos de Samsung.com del nuevo Galaxy S24 Series con unas ventajas la mar de buenas. Doble almacenamiento de regalo y un 10% de descuento extra al descargarte la Samsung Shop App. Consulta condiciones en Samsung.com.
Noticia de última hora. Ens arriba un Perdó, tenim una...
Exclusiva. Les pastilles Emser amb sals minerals d'origen natural et protegeixen la veu i et cuiden la gola. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Emser!
A partir de 3 anys compleix amb la normativa de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris o contraindicacions a emser.eu.
Por cierto, con Samsung entrega y estrena, llévate el nuevo Galaxy S24 Series con hasta 984 euros de ahorro entregando tu antiguo dispositivo. Solo en Samsung.com.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
¿Te imaginas abrir tu ventana en cualquier parte del mundo? Y...
No digas más.
Reserva tu crucero por 50 euros con grandes descuentos, ventajas especiales y sin gastos de cancelación y descubre qué es lo que tiene estar de crucero con Nautalia Viajes.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Passa, 21 minuts i les 12. Senyor Bayona, bon dia.
Bon dia, com estem?
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Avui a les 8, hola, què tal, David? Hola, què tal?
Hola.
Felicitats. Bueno, però bon estan, són veteranos ja, ells. Ja en tenen un. Ja en tenen un. Ja en tenen un.
Quan fa 17 anys, tampoc...
17 ja?
17 anys.
Del laberinto del fauno, 17 anys. Ara ho parlava amb l'Eduardo Mendoza.
Tenia pelo, David.
Sí, sí, jo també. Jo també. Avui parlava a les 8 del matí. Que molta gent diu, és que estàs molt passat amb el Bayona. Dic, pues aneu-vos calçant. Aneu-vos calçant perquè ara encara han de venir els Goya, han de venir els Gaudí i han de venir els Oscars, amb la qual cosa... Perquè més amb el deia a les 8 que amb el Bayona el recordo quan va debutar... Recordo Sitges, amb l'Orfanato, que vaig anar allà, que a la Belén Rueda li vaig dir Belén Esteban, que és una cosa horrorosa, va ser horrible aquell dia, que allà vaig conèixer el Bayona i que sempre que amb la meva estimadíssima... Montserrat Carulla, sempre em recordo que un dia amb un trenet de TV3 allà esperant per entrar quan col·laboràvem amb l'Albert Om al club, la Carulla em va dir, diu, bueno, s'ha passat el Bayona amb una escena, l'escena del camión, que és una cosa terrible, l'Orfanato. Després vam conèixer la Naomi Watts i vam conèixer el Tom Holland a l'Hotel Ritz de Madrid quan va presentar l'Impossible, i allà també més tard vam conèixer la Maria Belón i parlant de tota la història. Li vaig dir amb el germà del J. Bayona, amb el Carlos, que esperava i desitjava que li caigués el primer Òscar per la cançó d'Un monstruo viene a verme, de Keane, perquè jo que sóc fan dels Keane va aconseguir una cosa que sembla impossible, que és que Bayona va aconseguir que ajuntar Keane al costat de Tom Chaplin per una cançó. Després va venir els dinosaures, i els que són fans dels dinosaures de les èpoques del llibre del Michael Crichton, del Jurassic Park, doncs clar, per allò era una meravella. I després m'ha arribat aquesta pel·lícula, que això és filosofia, t'ho dic més d'una vegada, filosofia de la supervivència. Jo no sé si avui Bayona està content, està feliç, ja ho ha superat, ja ho té superat, ja s'ho imaginava tant. Com està avui Bayona?
No, molt content. Molt content per la pel·lícula. És difícil fer-se un forat a la indústria de Hollywood. Jo he treballat allà, però he treballat... amb grans marques, no? Com el Jurassic World, el Senyor de los Anillos, en anglès, clar, és tot molt més fàcil, però quan vas a una pel·lícula rodada en un idioma que no és el seu, has de cridar el doble de fort, no? Perquè et facin cas, i estem allà amb la... Penso que és la categoria, si no la més difícil, de les més difícils, perquè són les millors pel·lícules del món, de tot el món, 90 països, i després hem trencat aquesta barrera de, i estem nominats en altres categories, no? Estem amb el David, la Montse i la Belén, nominats i molt, molt feliços.
Et vols aixecar l'Òscar o no? Te'l veus aixecar ni alt,
no? No. Això, jo... I ara ja que gaudir del moment que estem vivint tan dolç amb la pel·lícula...
Perquè ara, perdona la ignorància, Jota, ara que, a partir d'ara què passa? És a dir, heu de convèncer algú? O sigui, és que no sé com funciona això exactament.
Jo tampoc. Això que ho diguin el David i la Montse, que han estat...
Sí, ara allà. Què passa? Ara David i Montse, aviam, explica. No, què s'ha de fer ara?
En realitat, allò de convèncer algú va passar abans.
Va passar abans, eh?
Sí, perquè quan entres dins de la llista de que li diuen la shortlist, no?, de 10 pel·lícules, llavors fan una cosa que es diu Bake Off, que tens que anar a Los Angeles, i de lo que és la teva categoria, en el nostre cas de maquillatge, vas allà i et fan unes preguntes, posen un muntatge de la pel·lícula de 7 minuts on es veu la feina que has fet, i després tens que sortir allà, no?, que vam anar allà en el David i jo amb els acadèmics, i et fan preguntes de com has fet la feina.
Això
va ser... Quan va ser?
Això va ser fa dues setmanes.
El 14 de gener.
I llavors allà ja us penseu que sereu nominats o no?
No. Allà no vas, hi ha 10 pel·lícules, estava Napoleón, estava altres pel·lícules que estaven en la shortlist, i clar, d'allà, d'aquell moment, els maquilladors, diguem, els acadèmics maquilladors, voten 5 de les 10 pel·lícules. I és que no saps mai per on poden sortir. Saps? Oh. És perquè també, pensant que és una pel·lícula que no és de parla anglesa, és molt més difícil.
És una raresa, no?
Dir, nosaltres quan van sortir d'allà...
De fet, la gent no havia vist la pel·lícula.
Exactament, nosaltres quan van sortir d'allà, molta gent ens va dir... És a dir, tenim dos dies per votar. Uh-huh. Hem vist el clip de 7 minuts i hem quedat al·lucinats, perquè no hem vist la pel·lícula, i ara la veurem i votarem.
Sí, això és el que et deia, que és el doble de difícil, perquè tu vas amb una pel·lícula amb grans estrelles de Hollywood i tu fas un passi a un hotel, a un cinema, i s'omple. Però quan vas amb actors d'Uruguai desconeguts a una pel·lícula en espanyol, doncs és molt més difícil.
El mèrit és bestial. Entre altres coses, el mèrit és que és molt, 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 molt gran el mèrit. Jo aquest matí ho comparava amb quan Pau Gasol va fer el salt a la NBA, que allò va ser molt bèstia, quan el Mago Pop se'n va cap a Nova York i va tots els rècords de Nova York aquest estiu passat. Clar, una pel·lícula que a més molts poden dir, bueno, és que això ja se'n va fer una, que és això del remake, que no, cony, no és un remake, cony, és una, és un llibre i La Senyora de la Nieve és un altre llibre, això per començar. Però hi ha un altre element, que és que efectivament la llengua. O sigui, traspassar això amb la llengua està, és molt gros, és molt gros.
I amb actors desconeguts.
Mm. T'ha felicitat molta gent?
Sí, ara estava responent missatges, perquè clar, tinc 200 missatges de...
Algun missatge que t'hagi fet especial il·lusió?
Sí, però no ho diré d'aquí. Però tu et pots imaginar d'aquí.
Comença per S el nom?
no ho diré, no
bueno,
ho diré.
I el cognom també?
No ho diré, sí. Santiago Segura. Sí. Que faria molta il·lusió un missatge a Santiago Segura.
Ah, sèrio?
Sí, clar, sí. Sí, jo conec el Santiago Segura, sí, des de l'època que vaig conèixer el Guillermo del Toro, perquè eren amics personals, el Guillermo i el Santiago. I,
qui no pot ser amic del Santiago
Segura? I és de les persones que més et felicita. I
és una gran persona, sí, sempre
Santiago,
ho dic. Tom Holland t'ha felicitat ja?
Un saludo per a Santiago. No ho sé, penso no ho sé.
Però ho has missatge
sí, la, de les primeres persones que em va felicitar va ser la Naomi Watts, al moment va ser.
Sí?
Sí, molt feliç.
Uau. Has vist les altres pel·lícules, algunes de les altres pel·lícules?
He vist algunes, no totes, no totes.
Quines has vist, per exemple?
Doncs he vist el Yo Capitano.
Què tal?
Molt bé, està molt bé. No, la competència és molt gran. Tu ets de... estàs competint amb... Penso que eren 90, 89, 90 pel·lícules que estan escollides entre el millor de cada país. I clar, és una competència molt forta, per això que dèiem de no, que és molt més difícil quan vas en una altra llengua. Hi ha moltíssimes pel·lícules molt bones que no aconsegueixen creuar aquesta frontera i entrar a la categoria principal, que és la de millor pel·lícula. Però tu veus les pel·lícules que estan a pel·lícula internacional i són boníssimes. Jo, les que he vist són totes molt bones.
Avui, quan perquè, per exemple, amb el tema del maquillatge, tu quan busques maquillatge perruqueria o efectes especials, també que era, es parlava de que hi havia la possibilitat de la nominació, és igual, o la música, això ho busques tot tu, Jota? És a dir, tu contactes amb l'empresa de la Montse i el David, per exemple, perquè et facin el maquillatge, com ho fas?
Bueno, nosaltres quan fem pel·lícules aquí ja tenim un equip establert més o menys, i després sí que és veritat que tens o amb els altres productors o amb el line producer, el director de producció, que és qui s'encarrega com diria això, que fa el director de producció, és el que s'encarrega d'agafar els recursos de la pel·lícula i contractar a la gent, però sempre és amb el vistiplau del director.
Tu quan els coneixes amb ells, Jota?
Ui, mare de Déu. Jo he de dir una cosa, però jo me'n recordo d'una, perquè clar, el 2007
fa molt de temps,
el 2007 no estàvem tan amb tants telèfons, tantes càmeres, tantes possibilitats de fer vídeos i aquestes coses, i jo me'n recordo molt bé del vídeo de la reacció que ja van gravar en aquell moment, que ara es fa molt això del vídeo de reacció, però el 2007 aquest senyor va gravar un vídeo amb tots els seus amics a casa quan vam rebre l'Òscar, i és de les primeres coses que ens va arribar. Mira, se m'està posant la pell de gallina. És a dir, i és allò que dius, uau.
O sigui, que guau. Estava intentant ganármelo, a ver si aceptaven a fer mi siguiente película.
Nosaltres ens vam conèixer amb l'Orfanato, perquè a part és que tenim un vincle, que és el Guillermo del Toro, que també va produir l'Orfanato,
sí,
no?
Sí,
llavors
sí,
és com que, per mi és com tot com una família.
Bueno, és que és de l'època aquella que va començar també el Jaume Balagueró, el Nacho Cerdà, tota una generació de gent de Sitges, que vosaltres també estem molt en contacte amb tota aquesta generació, vau treballar els curtmetratges i éreu els millors i sou els millors i jo volia treballar amb vosaltres. Va costar més al Félix Vergés, al Félix Vergés el vaig intentar convèncer per fer l'Orfanato, no teníem diners per fer-ho, però ja va fer lo impossible.
Clar, la vostra feina amb maquillatge, clar, tots els talls que es veuen, per exemple, dels llavis, tot això és feina vostra?
Això és feina de... O sigui, estem... Aquí estem el David i jo, però nominats estem l'Anna Puigcerver, que és la maquilladora, com a maquillatge, diguéssim, l'estètic. Després estem el David i jo com a maquillatge especial protèsic i també la Belén de perruqueria, la Belén Puigcerver. I, clar, tot el que són les fases d'ells congelats, no?, el que dius dels llavis tallats, tota la degradació, és cosa de l'Anna Puigcerver. Nosaltres entrem en les últimes fases, quan estan molt, molt prims, no?, que vam ajudar a marcar més les faccions.
Les primeres, no?, i les últimes fases, perquè
sí,
des de l'accident, quan hi ha tantes ferides... Nosaltres diguéssim que entrem quan el maquillatge es torna tridimensional, no? Ulls inflats, totes les ferides, les llagues, totes aquestes coses, ho fem nosaltres. Llavors l'Anna, diguéssim, que fa el maquillatge de sota, no? I, per exemple, en el tema dels que s'aprimen més, no?, que nosaltres posem pòmuls i posem dents, l'Anna fa... Nosaltres li deixem els pòmuls posats i li deixem el color i l'Anna fa la resta, no? Perquè ja està fent... Des del principi la degeneració d'aquest personatge.
Sí, a part de tots els efectes, no hi ha el moment aquest que li diem acordeón, de quan tots els seients, no, es queden aixafats així de l'avió cap endavant, que hi ha rotures de cames, de colls, no? Hi ha tota una sèrie d'efectes que també...
Quanta gent ha treballat en aquesta pel·lícula, Jota?
És que no ho sé, però penso que són centenars de persones, centenars, no ho sé. Teníem un equip, més o menys l'equip que tenien a Sierra Nevada, podrien ser, no sé si, igual dic 200 persones,
sí, igual, no, però
jo no
podien ser 300
així,
igual,
sí,
cada dia. Sí. Pagant el forfet per anar a rodar la muntanya, o sigui igual era caríssim tot, cada dia de rodatge, perquè tu has de rodar una estació d'esquí quan hi ha neu.
Clar, però costa de tancar.
Bueno, no l'has de tancar, perquè l'estació no estava tancada, però sí que totes les habitacions que estàs fent servir les has de pagar, en temporada alta, i a sobre bueno, em feien pagar el forfè.
Bueno.
Imagina't tu, sí, que nosaltres no anàvem a esquiar allà, no? Era molt... Era part de la posta de la pel·lícula, fer un retrat molt realista, rodat a la neu, a 3.000 metres d'alçada, que estàvem rodant, 2.500 metres d'alçada... I bueno,
jo crec que és la pel·lícula que t'has involucrat més. Pot ser?
En la promoció, segur.
Seguríssim.
En la promoció segur, perquè clar, era una pel·lícula amb un llançament una miqueta diferent. Era una pel·lícula que sortia amb 3-4 vegades menys cinemes del que jo normalment...
Això és increïble.
No?
Això és increïble.
I després, és veritat que hi ha hagut molta promoció, hem anat molt a parlar amb la premsa i a presentar la pel·lícula als cinemes, perquè veritablement la pel·lícula ho necessitàvem.
La pel·lícula està trencant rècords a Netflix.
Sí,
ja s'ha col·locat entre les 10 pel·lícules.
Avui estem ja a la quarta posició.
La quarta posició?
De les pel·lícules més vistes de la història de Netflix en llengua no anglesa.
La quarta posició, què tens per davant?
Doncs ho he de mirar, però
és igual, tres pel·lícules d'aquelles que diguis,
no, el mèrit és que ho hem fet en 3 setmanes, perquè la competència ho ha fet en 90 dies i nosaltres ho hem fet
bueno,
en 20.
I espera't ara que ara amb la nominació això es dispara, esclar.
És molt impressionant, les dades són, dona una miqueta de vergonya dir les dades, però podem calcular que igual en 20 dies ha vist la pel·lícula com 130 milions de persones. O sigui, és cada dia...
130 milions de persones?
Bueno, no són dades oficials, no. Són càlculs que en fem nosaltres. Però
nosaltres coneixem gent que ha vist la pel·lícula 6 vegades, que dius, mare de Déu.
Sí, ahir vaig anar al cinema Bosque a presentar la pel·lícula i quan vaig preguntar al públic qui l'havia vist, tothom va aixecar la mà. O sigui, l'havia vist tothom ja, la pel·lícula.
La pel·lícula et van fer molt cas, Jota, quan deies que la gent havia anat al cine a veure-la.
Sí, bueno, no, no cal ni dir-ho, la gent ja ho veu, això, no? I es parla molt. Jo ara estic encara... no, no em costa gens anar al cinema. Jo l'altre dia, el diumenge, jo anava a menjar amb els meus pares, que viuen al costat de Blanes, i vaig dir, bueno, ja que estic a Blanes, presento la pel·lícula. Clar, els cinemes de Blanes eren feliços, perquè li vam omplir dues sales de gom a gom allà, no cabia ningú. A mi no em costa gens, i pel cinema és molt important, això sí que, i és molt maco veure la sala plena de gent, no? La sala de cinema plena de gent. I quan vaig preguntar qui l'havia vista, més de la meitat sala ja l'havia vista.
Per cert, deixem-ho que t'ho pregunti. Ha circulat molt un vídeo TikTok d'un esquiador que es troba a les restes de l'avió que va utilitzar Sierra Nevada? Això és veritat? L'avió encara està allà?
No, això és un, bueno, és un vídeo de veritat, però de quan estàvem rodant. Ah. Nosaltres no movíem l'avió.
Cada dia.
Entre el dissabte i el dilluns
no
el
veia l'avió.
Ho deixàvem allà.
Quanta mà és a Los Angeles? Bueno, clar, encara has de passar per... Ui, Gaudí, Goya, quanta mà és cap allà?
No ho sé encara, ara tenim una reunió aquesta setmana per parlar de tot el pla.
Escolta, em permets que et faci una confessió? Jo, a mi, quan ahir vaig rebre la notícia, que estava dinant amb una persona important del país, vaig dir, bueno, això és molt gros i tal, em vaig recordar dues persones jo. De ton germà?
Uh-huh.
No levantes el brazo, Carlos, cony. I de la Núria Costa. T'ho dic perquè la Núria, en tots aquests anys, és a dir, m'he oblidat d'ella al davantal de les 8. I volia parlar molt de la Núria, perquè la Núria, ostres, sempre ha remat molt amb les teves pel·lícules i sempre ha remat molt de que funcioni tot molt bé. I a nosaltres ens ha ajudat molt. I el teu germà, que li passa com a mi, que estem com una cabra, tots almenys la sensació que... I a més ell, li he d'aconseguir, aviam si li aconsegueix una entrada per anar a veure els Los Angeles Clippers, no eren Lakers, eren Clippers. Clippers Chicago Bulls. Que tu no vindràs, clar, tu no, això del bàsquet a la NBA no...
És que és com si estiguessis parlant en xinès ara mateix, no?
Però com pot ser que sigueu bessons i és que no ho entenc. No ho entenc, Carlos, re.
Que interessant la portada de La Vanguardia avui, no? Veig que la Fórmula 1 es farà a Madrid, finalment.
Sí.
Ah, mira, aquí a la cantonada veig que ens han nominat als Oscars. Ara faré una visita aquí davant a La Vanguardia.
Ara truco en Jordi Juan, el director, que el baixes a veure. Clar, hòstia, tu t'imagines, vosaltres us imagineu amb un Òscar una altra vegada o no? O aquesta cosa... Però és clar, lo de Laberint del Fauno, no us ho vau pensar en el moment que estàveu allà? Res?
No.
Per la gent et diu, però ja ho sabíeu, no? Dius, què vas de saber?
O sigui, ell si guanya, no ho sap, o si guanya o si no guanya, no ho sabrà.
No ho saps fins que no estàs allà, o sigui, quan la gent ho veu a televisió, tu saps en el mateix moment, fins que no davant els nominats.
Bueno, la Montse, perquè va sortir com una flor, però la meva cara, és a dir, que estic com si m'haguessin donat una pallissa, és a dir... i plorant, és a dir, com, això, jo no sóc actor.
Per cert, ja tens al cap el que faràs després de tot això o no?
No, encara.
Però serà pel·li, serà sèrie, serà...
No ho sé.
I no saps quan començaràs, tampoc? He vist que veia un altre Juràssic.
Sí, no, penso que sigui un altre Juràssic.
No.
No ho sé.
No hi ha manera de treure-li res.
No, és bestial.
No, és veritat que no ho sé.
Ara deus haver acabat esgotat d'aquesta pel·lícula.
Sí. Sí, ha sigut...
Esgotat, eh?
Sí, molt difícil.
Tens ganes d'apartar-la una mica?
Bueno, sí, tinc ganes de començar ja una miqueta de deixar de banda la pel·lícula i tindre una miqueta de temps per... tindre espai al cap per pensar que serà
el següent.
No, i molt content, estem molt contents, és, sobretot amb la reacció del públic, és fenomenal. I com aquesta pel·lícula ha posat el debat del cinema a les converses, no? Tu vas al metro, vas a un bar, i la gent de sobte està parlant de la pel·lícula, no? Per això t'he dit això en broma de La Vanguardia, però sí que ho vull dir una miqueta en sèrio. Hi ha dues pel·lícules nacionals, catalanes, nominades a l'Òscar, què hem de fer per sortir a la foto de La Vanguardia, a la portada?
És a dir, tu creus, Jordi Juan.
No, és veritablement, ho deia en broma, però sí que ara ho dic en sèrio. No és important que dues pel·lícules, una d'un director català, l'altra una pel·lícula catalana, estiguin als Oscars de Hollywood per donar-li la foto de portada. Li hem de donar a la Fórmula 1, que està molt bé, i suposo que tota la gent que surt aquí a la fotografia estarà molt contenta d'aquesta notícia, però què hem de fer nosaltres els cineastes perquè siguem a la fotografia dels diaris?
2 minuts i les 12. Hola, Polls, què
tal? Mira, si us ha passat que resulta que us heu estat perdent un tou de sèries originals que baten rècords en nominacions, estrenes de cinema, el millor de l'esport, vaja, moltíssim contingut de qualitat, doncs només perquè us pensàveu que per tenir Movistar Plus s'havia de ser de Movistar, que sapigueu que no fa falta. Us ho dic perquè no us passi, així que recordeu, siguis de l'operador que siguis, pots gaudir de Movistar Plus per 14 euros al mes. Subscriu-te'n a movistarplus.es.
Per cert, deixa'm acabar, queda un minut. Ara mateix, La Sociedad de la Nieve és la primera de parla no anglesa a Netflix, a nivell mundial. Porta 3 setmanes al top 10, 13 milions i mig de visualitzacions.
Aquesta setmana, 13 milions.
Aquesta setmana. 13 milions i mig de visualitzacions.
Sembla que porta 60 i pico.
Ara és quan et trinxo la pel·lícula. Has vist La Sociedad de la Nieve?
Hola,
no. Ja, no te mira. Fins aquí les notícies. Suma una. Tens Netflix a casa o no?
Sí.
Sí.
Què més?
Què és el que poses la xemeneia allà per la nit?
No.
Vale, gràcies, no. Bertolí.
Bueno,
ens veiem amb les felicitats. Gràcies, David Mons. Felicitats també a vosaltres.
Moltes
demà gràcies. Tornem a partir de les 6 en punt del matí. Gràcies per la vostra companyia.